hem fet en benefici de l'amor.
A fi de bé.
RAC 1 centrat amb Jordi Beltrán.
Bona nit, són les 11, benvinguts al Tu diràs. Tant de bo el 2015 acabi amb una victòria del Barça al Mundial de Clubs i el cinquè títol de l'any al Sarró. Però el compte enrere abans del viatge al Japó està sent realment complicat. Demà a la nit el Barça pot haver perdut els 4 punts d'avantatge que li treia l'Atlètic de Madrid i pot haver perdut 4 dels 6 punts que li treia el Madrid. Ara la classificació queda així. Barça 35 punts i ja jugat. Atlètic de Madrid 32, Real Madrid 30. Demà un quart de set, Atlético, Atlètic Club, es veurà a Canal Plus Liga i a Bono Futbol, i a dos quarts de nou, Villarreal, Real Madrid. Es veurà a Canal Plus Partidazo i a Bono Futbol 1, i el viurem íntegrament a RAC1, amb el talismà Damià López al Madrigal. En tot cas, independentment del que passi demà, em preocupa que per segon partit consecutiu a la Lliga, el duel de Leverkusen menja part, el Barça hagi deixat escapar un partit que guanyava. A diferència del que va passar a Mestalla, que em va semblar un accident, l'empat d'avui és pitjor. Dic que és pitjor perquè és producte que els blaugranes han donat per guanyat el partit abans d'hora. Fins i tot, Luis Enrique, que no acostuma a fer canvis per dosificar jugadors fins al 3-0, avui s'ha atrevit a fer-los amb l'avantatge de 2 gols. Entre la desconnexió dels jugadors, els canvis, el Mundial de Clubs del Japó a la cantonada i un bon Deportivo, diguem-ho tot, el Barça ha passat del 2-0 al 2-2 sense adonar-se'n gairebé. Del 2-0 al 2-2 com la temporada passada contra el Depor, clar, amb una diferència evident. Els punts que hi havia en joc sí que eren importants avui, no com la temporada passada, que els de Luis Enrique ja havien guanyat la Lliga. Un error del Barça que no es pot tornar a repetir. Tres consideracions més a banda del partit. Nova traca de Gerard Piqué a la zona mixta del Camp Nou, responent al madridista Álvaro Arbeloa, a qui ha qualificat de conocido. Ja sabeu, per la comparació entre Arbeloa i un con. Independentment del contingut, que hi haurà opinions per tots els gustos, crec que avui no era el dia, que no tocava, després del que havia passat a la gespa. Segona, avui al Camp Nou la pitjor entrada de la temporada. No hi ha manera que la gent del Barça vagi a l'estadi. L'horari, avui el partit era a les 4 de la tarda, tampoc sembla, doncs, que fos el principal problema perquè hi hagi tants seients buits. Avui no hem arribat a les 68.000 persones al Camp Nou. I constatar que la Lliga Espanyola té un greu problema amb el temps afegit dels partits. A la primera part, si un àrbitre afegeix més d'un minut, sonen campanes. És com una tradició, que tots els col·legiats segueixen. Un minutet de rigor i els vestidors. Però el més escandalós és el que passa a les segones parts. I fins i tot amb el temps que es perd dins l'afegit. Avui al Camp Nou han atès Andrés Iniesta perquè s'ha fet mal al cap durant l'afegit. L'àrbitre, Sánchez Martínez, ha xiulat el 49 clavat. No ha sumat ni un segon més per aquesta pèrdua de temps en l'afegit. Però a Balaïdos, en el Celta 1 Espanyol 0, ha estat ja escandalós. Dues expulsions i una targeta forçada per Nolito, que ha marxat lesionat. Dos jugadors més atesos per lesió, amb els 6 canvis fets. I Fernández Urbalán, d'entrada, afegeix 4 minuts. Només 4 minuts. Però és que d'aquests 4, amb prou feines, es juguen 2 minuts i el col·legiat xiula el 49 clavat. El comitè tècnic d'àrbitres, que a vegades es fixa en declaracions i parlant malament en collonades de poca importància, hauria d'entrar urgentment i a fons en aquest tema, perquè si el comparem amb la Premier League, la sèrie italiana o la Bundesliga, clama al cel. No és qüestió de tecnologia en aquest cas. Es tractaria que els àrbitres fossin rigorosos amb el temps de joc, per justícia i a vegades per no donar avantatge als equips que només pensen en perdre temps. Tantes coses a dir.
Amb Jaume Mollor.
Onze i quatre.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció. Your next trick, I'll volunteer.
Quick, I'll disappear. Dissabte 12 de desembre del 2015. Tu diràs que avui compartirem en tertúlia amb en Pep Riera, en Toni Brosa i en Pere Cullell. D'entrada, com sempre, ens situarem i recordarem a grans trets què ha passat avui. Ja us sabeu, la majoria, malauradament, a aquesta hora, a Can Barça amb la Sònia Gelmà. Hola, Sònia, bona nit.
Bona nit, Jaume. Ens ensopegava blaugrana just abans de viatjar demà al Japó per disputar el Mundial de Clubs. Luis Enrique s'endú 23 jugadors, els 19 disponibles del primer equip, més els lesionats Neymar i Douglas, a més dels joves del filial Samper i Gumbau. Arda i Aleix, malgrat que no poden participar al Mundial de Clubs, també viatgen. L'únic que es queda a Barcelona és Rafinha per continuar amb la seva recuperació. Abans d'aquest Mundial, el Barça ha deixat escapar 2 punts al Camp Nou en un partit que guanyava 2-0, falta d'un quart d'hora pel final del partit. Escoltarem els protagonistes. Luis Enrique, molt crític amb els seus canvis, però que considera el resultat injust, malgrat creure que han comès algunes errades i pèrdues ridícules. Per el tècnic asturià, el partit d'avui ha de ser una lliçó per aprendre que cal estar atents als 90 minuts. D'altra banda, Gerard Piqué ha respost avui a Arbeloa, que fa uns dies va dir del central català que un dia d'aquests se'l trobaria al Club de la Comèdia. Doncs bé, avui Piqué ha pujat el to.
Gràcies, Sònia. De seguida ho ampliem tot plegat i, com deia la Sònia, escoltem protagonistes i també escoltem Gerard Piqué, tot i que, també us aviso, crec que hem de fer un monogràfic sobre el tema, sinó que avui hem de parlar sobretot d'aquest empat, d'aquests 2 punts que avui ha cedit el Barça a la Lliga i de com queda aquesta lluita pel títol de Lliga, que demà hi ha 2 partits ben interessants. Els seguirem els dos al Superdiumenge, especialment a les 8:45 al Madrigal, el del Madrid a Villarreal amb en Damià López. Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
Amb l'Albert repassarem més enllà del Barça de futbol. Què ha passat, què està passant al món de l'esport aquest dissabte?
Doncs en joc l'últim partit d'aquest dissabte a primera divisió, el descans, Las Palmas 0, Betis 0. L'Espanyol ha perdut 1-0 al camp del Celta i queda provisionalment a 6 punts de la zona europea i 6 per sobre del descens, a l'espera que es completi la jornada. També jugats avui a primera, Llevant un Granada 2 i Sevilla 2, Sporting 0. A segona, tarda per oblidar, derrota dels dos equips catalans que tenien partit, Girona 0, Elx 1 i Córdoba 2, Llagostera 0. S'han jugat 3 partits més de segona, Alavés 1, Alcorcón 1, Lugo 3, Ponferradina 1 i Tenerife 2, Mallorca 1. Encara en futbol, aquesta tarda s'ha fet el sorteig de l'Eurocopa, que jugarà l'estiu vinent a França. La selecció espanyola ha quedat enquadrada al grup D, un dels més complicats, amb la República Txeca, Turquia i Croàcia. A la Lliga CB de bàsquet, l'ICL Manresa ha guanyat a la pista de l'Obradoiro, 71-79, i queda provisionalment amb les mateixes victòries que a la zona de play-off. A la Lliga Sobal d'handbol, el Barcelona s'ha endut el duel català contra el Freiking Granollers per 39-28. Així doncs, els vallesans no han pogut classificar-se per la Copa a Sobal. En hoquei patins, dissabte de competicions europees amb 5 equips catalans, 3 d'ells han disputat la 4ª jornada de la Lliga Europea amb aquests marcadors. Barça 1, Porto 2, Vic 9, Merinyac 0 i Vendrell 6, Quebert 2. I els altres dos que encara han de jugar el seu partit, o estan jugant en aquests moments, l'anada dels 8ens de la Copa de les Serres. A la segona meitat, Turquell 0, Reus 1 i a l'inici del partit, Viana 0, Vilafranca 0. I en motor, avui s'ha disputat la 3ª edició del Superprestigi Dirt Track amb la victòria del nord-americà Brad Baker per davant de Marc Márquez.
Doncs tot això i moltes més coses fins a la 1 aquí a RAC1, el Tu diràs.
Vehicle comercial per la feina diària i escapades de cap de setmana amb la C.
Què dir?
El vehicle més versàtil del mercat, ideal per autònoms amb la T.
Transporter.
I per últim, vehicle perfecte per empreses i amb un finançament a mida amb la C.
Crafter.
Sí!
Gamma Volkswagen Vehicles Comercials, Caddy, Transporter i Crafter. S'adapten a qualsevol mena de negoci. Oh, my love, let me be your fire. We're a thousand miles up and I'm about to get higher. Feel my heart beating out my chest. You're the only prayer I need to make me feel blessed. A RAC 1, tu diràs, amb Jaume Molló. Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@rac1.net.
I al Twitter, tudiràsRAC1.
11 i 10, amb en Joan Ferrús, el control tècnic i a la tria musical del programa. Avui us preguntem al Paraula d'Oient els motius d'aquest empat del Barça. Per què creieu que el Barça ha deixat escapar aquests dos gols d'avantatge que portava contra el Deportivo de la Coruña? I, o què, penseu que ha portat el Barça a empatar aquest partit? Després, com sempre, llegirem les vostres opinions i aquesta pregunta també la farem. Intentarem respondre-la durant la nit a la taula, on hi tenim ja preparats en Pep Riera. Hola, Pep, bona nit.
Hola, bona nit.
En Pere Cullelló, hola, Pere, bona nit.
Molt bona nit.
I en Toni Bros, hola, Toni, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Com esteu?
Bé, déu-n'hi-do.
Més mal cos que la setmana passada, eh? Tots estem d'acord amb això, no?
Sí, és evident, és una regla de 3. La setmana passada estàvem guanyant 1-0, havent jugat molt bé, la primera part sobretot. I al final se'n va, i avui, havent jugat no tan bé, i amb un 2-0, per un no sé per què, suposo que ja ho parlarem,
sí,
se'n van, i si hagués pogut ser un 2-3.
Sí,
encara han tingut un altre els altres, no? Passa que la contrarietat és la mateixa, perquè eren 6 punts, i n'hem fet 2. O sigui, hem perdut 4 punts amb dues tonteries. Sense haver merescut aquestes pèrdues de punts, no? Va. Jo crec que és més una qüestió, suposo, psicològica, o d'ordre intern, o d'actitud, o de mala sort, no sé com dir-ho, perquè al final et quedes dient, tampoc pots assenyalar a ningú, no? Sí que es pot buscar, hi ha errors puntuals que pots dir, mira, aquí aquest l'ha pifiat, sí. I aquí aquest també l'ha pifiat. Però són... Ha passat dues vegades seguides. Llavors, hi ha un proverbi àrab que diu, si passa una vegada és mala sort, si passa dues vegades és casualitat, però si no tornarà a passar, no? La tercera, ja ho veus. Ja veus que pot tornar a passar i això comença a ser preocupant, en aquest sentit.
De fet, no sé si estàs d'acord, Pep, jo ho deia a l'editorial, que el de Mestalla va ser un accident, l'empat de Mestalla va ser un accident, i el d'avui, és que hi ha hagut un moment a la transmissió que ho dèiem, que es veia venir, que el Barça s'ha desconnectat d'una manera que costa d'entendre, no?
Jo estic d'acord amb això de les veia venir per l'altra part, que em sembla que s'ha produït l'empat. Un és per això, perquè el Barça, a diferència de València, que volia amb un sol gol d'avantatge, diguéssim, va, posem entre cometes, especular una mica, avui en tenia dos, i li ha semblat que aquest coixí era suficient, no per deixar-se anar, però per aixecar una mica el peu de l'accelerador. Què passa? La segona part, que vull dir... A mi el València em va semblar que feia un bon plantejament, molt agressiu, i que va saber sortir de darrere per anar-se endavant algunes baix, i avui el Deportivo m'ha semblat un equip magnífic, que primer, a més, amb sorpresa tàctica, un plantejament que el Barça no s'havia trobat mai, ho ha comentat després Luis Enrique, i que el Barça l'ha superat bé, perquè havent-lo fet molt bé el Deport, però ha trobat maneres de fer-li mal sense que el Deport tingués la sensació d'haver fet res malament, perquè ha encaixat dos gols però no havia fet malament, no? Però després, amb el 2-0, el Deport també ha sortit i s'ha anat endavant, i el Barça ho ha subestimat una mica, això. Jo crec que el Deport, havent-lo vist els 60-70 minuts que havia jugat, era per no relaxar-te ni amb 2-0 ni per baixar una mica el nivell. Era l'única manera de superar aquest partit, era mantenir el que havia fet l'equip durant els 90 minuts, tot i que el Deport havia estat fent un molt bon partit també.
Toni, d'entrada?
Bueno, no sé si... Si sentíssim la cinta de la setmana passada, el dissabte passat, jo crec que no diferiríem ni el to, ni la idea, sí, ni les sensacions que jo tinc després de tots dos partits.
I veus molta similitud amb Mestalla?
No, similitud de partit no n'hi ha, perquè són partits completament diferents. Però... el Barça va jugar molt millor el dia de Mestalla, va fer molt millor bon partit, però sí, el per què acaba passant el que passa, per mi, és exactament... Té molta relació. I, per tant, les sensacions són molt les mateixes. Són la sensació de cagada, la sensació de deixar escapar dos punts de mala manera, la sensació, per mi, que crec que la causa ve per aquí, de frenada mental, que vol dir amb el 0-1 a Mestalla ja consideres que el partit està guanyat i has frenat totalment la teva manera de jugar, t'has dedicat a fer una cosa diferent, I has tingut la mala sort que ells en una ocasió doncs, l'han enxufat amb un error defensiu, el que vulguis, però ha passat. També tens la mala sort que has fallat 6 ocasions i, per tant, s'ha ajuntat tot i s'ha ajuntat tot perquè perdis 2 punts. Avui no s'ha ajuntat tot, però la raó de per què es produeix això és la mateixa, és una desconnexió. És una desconnexió que es produeix, sobretot, en el 2-0. Aleshores, jo veig molta relació entre el que va passar el dia de Mestalla, que, per cert, durant tota la setmana he sentit i he llegit gent que s'estranyava de que hi hagués sentit crítica, de que hi hagués crítica en el partit de Mestalla, perquè havia sigut un molt bon partit, i realment havia sigut un molt bon partit, però mal gestionat i mal acabat, i realment per mi la sensació i l'únic motiu de... no de crítica, perquè tampoc crec que sigui un motiu de crítica, sí un motiu d'alerta i un motiu de cony, hem de comentar el partit amb sentit crític, encara que facis un bon partit a Mestalla, el sentit crític a mi em deia que ja estava passant alguna cosa i avui per mi ha passat exactament el mateix, amb el si vols amb el delicte, de que avui era un 2-0 al Camp Nou i l'has deixat escapar.
Molt bé, hi aprofundirem, de seguida també trucarem en Costa, però abans escoltem què han dit els protagonistes, el partit ha estat a primera hora de la tarda, refrescarem la memòria i potser hi ha gent que a aquesta hora no ha escoltat encara què han dit Luis Enrique i alguns dels jugadors del vestidor, com per exemple el capità avui, Andrés Iniesta, Rakitic o Gerard Piqué. Per això torno a saludar la Sònia. Sònia, ets per aquí, eh?
Hola de nou.
I d'entrada hem d'escoltar què n'ha dit el tècnic, Luis Enrique.
Doncs sí, per ell hi ha una lectura general del partit que l'ha deixat satisfet, on ha dit que ha vist bé els seus jugadors i després separa l'últim quart d'hora de la resta del partit. I si et sembla, anem per parts i anem per l'anàlisi que fa del plantejament que li ha presentat avui el Deportivo.
El Depor ha decidido hacer otra cosa, dejando tres jugadores tapándonos a los dos centrales y a Busi, intentando evitar nuestro inicio de juego, pero presentando un partido de 7-7 al borde del área. Normalmente sus situaciones del juego que dominamos, que estamos, incluso hasta nos sorprende porque ver tan poca gente al borde del área resulta cuando menos curioso, pero les ha salido bien. Tiene el riesgo de que defienden con menos jugadores, pero tiene la virtud de que luego cuando pueden hacer el contragolpe tienen a tres jugadores por delante del balón. Lo hemos controlado bien el partido. En la primera parte quizás nos ha costado un poco más porque nos ha sorprendido esas situaciones de atacar contra tan pocos jugadores, pero la segunda y a lo largo del partido iban cayendo las situaciones de gol más o menos claras.
I ara anem a aquest últim quart d'hora descontrolat i l'anàlisi que en fa Luis Enrique.
El partido está totalmente controlado hasta el minuto, no sé, 27-28, que hemos encajado el primer gol que anulan, y a partir de ahí hemos empezado a encadenar algunos errores, creo, a nivel individual, algunas pérdidas ridículas, y hemos penalizado muchísimo. El año pasado penalizamos con el Depor en un partido que parecía como que nos habíamos relajado o dejado, nada más lejos de la realidad, y bueno, lo que sí es cierto es que el Depor tiene fortuna cuando viene a Barcelona y se han llevado un punto que, viendo lo que es el partido en sí, considero injusto, pero así es el fútbol, nos sirve para preparar todavía mejor el mundialito y para darse cuenta que los partidos no están cerrados a pesar de que vayas ganando 2-0.
Deia Luis Enrique que els partits no estan tancats i que han d'estar atents a que duren 90 minuts, tot i així consideren que no s'han relaxat en cap moment, que fet que dues reflexions que semblen una mica un contrasentit. En tot cas, i pel que fa a la seva feina concreta, ha fet autocrítica respecte als seus canvis, una autocrítica que això sí, amaga una censura important als tres homes que han entrat des de la banqueta, Munir, Sergi Roberto i Matí.
Quizás esperava otra cosa de los cambios, pero bueno, me la apunto, puede ser un fallo mío y ya está. Evidentemente no voy a esperar mucho más de las cosas que pasaron luego en el partido en esos últimos minutos, coincide con los cambios, responsabilidad absoluta del entrenador.
Doncs assumint la responsabilitat Luis Enrique, però s'ho apunta. Per tant, si hi ha algú que creu que no ha estat fi, per exemple, veig ja algunes respostes dels oients assenyalant Jeremy Mathieu, potser trigaran una miqueta més o trigaran uns quants dies a jugar. Veurem com ho gestiona tot plegat Luis Enrique. Això pel que fa al tècnic. Els jugadors, què diuen, Sònia?
Una mica en la línia del seu tècnic, tot i que potser el més autocrític de tots ha estat el que ha parlat més en calent, Andrés Iniesta, que ho ha fet tot just finalitzat el partit a Movistar Plus. I si et sembla, escoltarem Iniesta, Rakitic i Gerard Piqué per ordre de més autocrític a menys.
poco inexplicable al final, sobre todo. Perdimos un poco el control cuando más lo teníamos que tener y bueno, dimos facilidades a un rival que estaba con un 2-0.
Por eso estamos, por eso vamos a analizarlo, sentarnos todos juntos. Ahora explicarlo, sinceramente, no es tan fácil, porque claro, también todos tuvimos esa sensación de decir, mira, ahí tenemos el partido controlado. Al final pasó lo que pasó, eso tenemos que hablar para que no vuelva a pasar.
Bueno, es un golpe duro. Hoy cenaremos poco y dormiremos poco y seguro que le daremos vueltas al partido, pero bueno, es parte del fútbol y creo que siempre que hemos caído nos hemos levantado. Este equipo ha demostrado más de una vez. Creo que las sensaciones de juego siguen siendo buenas a pesar de haber perdido puntos, simplemente pues que tenemos fases en el juego que quizá perdemos un poco el control y eso hace que ellos puedan generar ocasiones, pero son matices que se han de mejorar y que lo haremos, y este resultado nos hará crecer y ser mejores.
Doncs esperem que sigui així, tot i que d'entrada fa perdre aquest empat i el de la setmana passada més tallar 4 punts en la lluita pel títol de Lliga. Bé, 4 punts, sí, el Barça els ha perdut. Respecte als rivals veurem què passa demà, que encara han de jugar l'Atlètic de Madrid i Real Madrid. A tot això, l'expedició se'n va demà cap al Japó, Sònia? L'expedició del Barça, vull dir.
Sí, a les 10 del matí volen, amb 12 hores per endavant arribaran. De fet, en horari tu diràs, demà mateix ja seran les 7 del matí de dilluns a Tòquio, però encara no haurem anat a dormir aquí a Barcelona. El pròxim entrenament serà dilluns a la tarda d'allà. Luis Enrique ha convocat els 19 jugadors disponibles del primer equip, més Samper i Gumbau del filial, i els lesionats Neymar i Douglas, que per tant pot ser que... En el cas de Neymar ja hi comptàvem que si el Barça arriba a la final del Mundial de Clubs pugui tenir alguns minuts, però el cert que Douglas entri a la convocatòria vol dir que deu estar a punt de tornar a poder entrenar-se amb els seus companys. En total 23 homes que tenen opcions de disputar minuts. També viatgen amb l'expedició Arda Turan i Aleix Vidal, malgrat no podran jugar encara, però acompanyaran l'equip en els entrenaments i en tota l'experiència, de manera que a Barcelona només quedarà Rafinha per no aturar la recuperació del seu genoll. Per part de la Junta, finalment el cap de l'expedició serà Jordi Mestre. Encara no viatja Josep Maria Bartomeu, ho farà més tard, per ser dimecres allà, quan té una trobada privada amb Bill Gates amb motiu de l'acord que hi ha entre la Fundació del Barça i la de l'empresari informàtic, però en els primers dies no acompanyarà l'expedició el president del Barça.
Perfecte. Gràcies, Sònia. Bona nit.
Bona nit.
La Sònia Jalma, amb els protagonistes del Camp Nou i també ja amb el plàning de vol del Barça cap al Japó. Demà al matí el Barça se'n va cap al Japó per disputar el Mundial de Clubs. Tinc ja en Costa també per aquí. Hola, Costa, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit.
A veure, Jordi, el truco perquè també té partit d'hora, ell no al Japó, sinó aquí, a 8 TV, comentarà a les 8 a l'Amèrica de Mèxic, Guangzhou. Comentarà amb en Marc Guillén, amb en Raül Llimós, amb l'Albert Ferran, aquí després saludarem i parlarem també d'aquests dos partits. Costa, si et pregunto per què creus que el Barça ha deixat escapar els dos punts d'avui, què em respons? Els dos gols d'avui, de fet, els dos gols d'avantatge i els dos punts també?
Doncs mira, per ser sintètic, perquè ha plegat veles abans del que tocava i com a motiu tangencial, tot i que per mi no definitiu, perquè l'equip ha jugat molt malament avui. És a dir, però fins i tot dic que és tangencial perquè fins i tot jugant un partit molt discret, el Barça tenia tres quarts de la feina feta. El problema per mi és que s'ha pensat que la tenia tota feta després del gol de Rakitic i s'ha destensat. Bé, jo, sincerament, jo puc arribar a entendre que l'equip es distregui o fins i tot que és humà que tenint en compte que hi ha altres objectius a la vora, doncs que l'equip hagi pensat que en 2-0 ja en tenia prou... Bé, ho puc arribar a entendre, però quan he escoltat les explicacions de Luis Enrique a la sala de premsa, jo sincerament he tingut la sensació que havia vist un altre partit, perquè a mi ja em poden explicar missa que si el Deportiu ha plantejat el partit deixant tres homes a dalt, que si això complicava molt el sistema defensiu del Barça, la realitat, i Luis Enrique ha parlat d'un 7 contra 7, la realitat és que avui el Barça ha atacat a pas de tortuga. El Deportiu li ha aconseguit les bandes i ha estat incapaç d'aprofitar-les, llevat d'alguna incursió de Jordi Alba. En definitiva, vaja, crec que ho estàvem comentant a la transmissió i diria que estàvem tots d'acord que tot i el 2-0, que era l'expressió de la superioritat del Barça, però més per deserció del Deportivo, que fins aquell moment s'havia dedicat a tirar pilotes més a fora que al davant, vaja, jo crec que no ha estat un bon partit del Barça, amb l'agreujant que, a més, insisteixo, doncs ha considerat que ja ho tenia fet, i a partir d'aquí doncs han vingut les errades, han vingut els contraatacs del Deportivo, i fins i tot he llegit unes declaracions de Busquets en què s'autoinculpava de l'empat per la pèrdua de pilota que genera el 2-2. Home, doncs s'agraeix que Busquets tingui tanta vergonya professional, però no hi estic d'acord. Busquets pot haver comès un error puntual, però el problema ha estat absolutament col·lectiu, ja sense entrar en situacions individuals com la de Mathieu, que a mi em sembla que la mitja hora que ha jugat avui és de multa. Ho dic així de clar, perquè el que li ha fet Cardoso, aquest nano del filial del Depor que ha entrat a la segona part, vaja, em sembla insostenible. I diré més, quan Luis Enrique diu que pren nota del que ha passat amb els canvis, jo, opinió personal, diria que no es referia ni a Munir, que ja sabem tots el que en podem esperar, ni a Sergi Roberto, que em sembla que no ha influït ni en positiu ni en negatiu, sinó que parlava del francès.
De cara al futur, aquestes dues ensopegades, més o menys amb situacions similars, guanyant i deixes escapar punts. Deia Luis Enrique que va bé per preparar el Mundial de Clubs, jo em costa molt de veure-ho, però bé,
sí, a mi també.
Quina lectura em fas de cara al futur?
Jo és que crec que no tenen res a veure. Jo ja ho vaig dir la setmana passada i m'hi ratifico. Jo crec que el Barça no va fer res per empatar a Mestalla, crec que va mereixer guanyar àmpliament, i que si va empatar va ser per un accident o per un gran encert puntualíssim del València aquell dia. I avui, en canvi, el Barça ha fet mans i mànigues per deixar perdre el que ja tenia guanyat. Em sembla, és veritat que el Deportiu al final arrisca, però em sembla, molt preocupant la segona part de l'equip, perquè una cosa és que baixis el ritme i l'altra és que desapareguis del partit, i això és el que he tingut la sensació que passava. Fins i tot, insisteixo, a mi m'agrada intentar llegir el que passa en els partits a través d'explicacions tàctiques, però és que avui no me la colen. I avui em sembla una qüestió absolutament mental. Un equip ha vist que ho tenia tot perdut i s'ha anat endavant, i l'altre equip s'ha vist guanyador i s'ha deixat anar. I el futbol professional, per més que parlem de lligues de dos i diferències siderals que hi són entre uns equips i uns altres, si et deixes anar et foten l'aigua a casa, i és el que ha passat avui. No, per mi no cal donar-hi més voltes. Així com l'altre dia em va semblar que no era cap advertència, sinó un accident, avui sí que al Barça li han estirat les orelles, i jo crec que merescudament. Deia Luis Enrique que el resultat li semblava injust. Doncs jo ho sento, però discrepo, perquè ni tan sols en la primera hora de partit, quan se suposa que el Barça ha fet les coses bé, tampoc hi ha hagut ocasions com per dir, home, que el Barça avui no pot ser que no guanyi. I en canvi al final el Deportivo sí que ha estat eficaç, però no ha tingut... Ha tingut els dos gols, ha tingut aquella del travesser que al final li acaben anul·lant a Lucas Pérez pel cantó un duro, és a dir, que no és que el Deportiu ho hagi empatat de casualitat, sinó que resposta a una dinàmica, jo diria que censurable, de l'última mitja hora del Barça.
Perfecte, Costa, t'escoltem demà al matí, 8 TV.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit, i parlem demà a la tarda del Superdiumenge, del rival del Barça a les semis del Mundial de Clubs i del sorteig de la Champions de dilluns al migdia, que en Costa se'n va cap a Nió. A veure, alguns temes que m'he anat anotant mentre escoltàvem protagonistes i ara també parlar amb en Costa. El Depor. En Pep, per exemple, li dona molta importància al rival a l'hora d'explicar també el que ha passat. Toni, Pere, coincidiu amb això? O sigui, el Depor, quin mèrit li doneu del que ha passat avui a l'estadi?
Jo crec que el Depor, el mèrit que ha tingut ha sigut seguir creient en que podia fer alguna en aquest partit. Suposo que amb l'antecedent de la temporada passada,
sí,
doncs ho tenia fàcil per seguir creient, i després l'altra cosa que ha fet molt bé és defensar. Jo no he vist un Depor agressiu a davant, jo no he vist un Depor en cap sentit amenaçador de mig camp endavant durant 60-70 minuts. Després, que és primer l'ou o la gallina? Jo crec que és primer la gallina, i en aquest sentit el Barça és el que afluixa, el Barça és el que desaccelera, el Barça és el que comença a despistar-se en el partit i ja li fan un gol en fora de joc, però és un primer avís, i és aigua que baixa. En tot aquells últims 20 minuts és aigua que baixa, és a dir, és un descontrol cada cop més gran, imparable, i en el qual s'acumulen errors individuals de tota mena. És a dir, com diu el Costa, estic completament d'acord avui, el partit, els minuts que juga Matías són desastrosos. No són molt millors els que ha jugat Mascherano durant tot el partit. S'han juntat en aquella banda, en aquella meitat de la defensa, Mascherano i Matías, sí. I l'han fet a grossa. És a dir, han donat molt de vida en l'atac del Depor, amb desajustaments permanents, amb línies de defensa mal tirades. És a dir, el primer gol, per exemple, que encaixen, doncs ve absolutament entremig d'ells dos, amb una línia de fora de joc mal tirada. En fi, deixen passar, deixen rebre i deixen rematar. És a dir, però bueno, no ho atribueixo només, no vull assenyalar només a un. Les passades que fa Busquets, 3-4 passades avui que li han interceptat en zona molt perillosa, i sobretot les que afecten al final, dius, home, és normal? No és normal. Jo crec que tot és un producte del que t'envolta en aquell moment, i jo crec que hi ha hagut una desconnexió greu. No és la primera vegada que ho veiem, això ho hem vist altres vegades. Ho hem vist altres vegades, això ha passat en diferents èpoques també, és a dir, amb equips tan o més bons com aquest, també li passaven aquestes coses, i això et passa quan tens molta confiança, quan tens segurament un excés de confiança en algun moment, quan estàs habituat amb un ritme d'esforç físic i mental important, i quan creus que ja has trencat la barrera que havies de trencar o que has arribat on havies d'arribar, doncs hi ha un cert relaxament de les obligacions, hi ha un cert relaxament de la precisió, hi ha un cert relaxament de l'enfoc que tu has de fer en cada una de les teves accions, i això repercuteix en el rendiment individual i finalment en el col·lectiu, i és evident. És a dir, el Depor pot tenir la seva part de mèrit, però jo, sense que el Barça hagi jugat un bon partit, els primers 70 minuts no hi ha hagut rival. Uh-huh. Hi havia el dubte de si el Barça seria capaç de trencar aquella defensa de 7, però no hi havia el dubte de si el Barça encaixaria algun gol, o si el Barça... no hi havia aquest dubte. El dubte era si la forma d'atacar del Barça, que avui era molt estàtica, que avui era molt lenta, parsimoniosa, que avui era, i no m'entengueu malament, ritme Messi... Doncs és així. Avui he trobat a faltar Neymar, per exemple.
I tant.
Doncs, si a la forma d'atacar del Barça, aquesta forma d'atacar del Barça, donaria fruits marcant un, dos, tres gols, tancar el partit, no tancar-lo. Aquest era el dubte del partit. Uh-huh. I el mèrit del Depor és saber-se defensar, no hi he vist cap altre.
Pere, del Depor, dels canvis.
Mira, diverses coses. El Depor, el mèrit és que ha competit fins al final. Tampoc no he vist un Depor tan extraordinari, potser peculiar pel seu plantejament. En tot cas, del plantejament, el que m'ha empipat una mica al llarg del partit, abans del d'alta baix, és que ens tornaven a oferir les bandes, i com la temporada passada, i seguim sense saber resoldre-ho, perquè Alves no arribava, Alves hi era, i no ho hem resolt bé. Però és igual, tant se val, no ho hem resolt bé, el Depor ha fet la seva, i estàvem guanyant 2-0, i fins aquí anàvem bé. I en un moment donat, pel que sigui, l'equip desconnecta i se'n va. Per tant, és l'equip. I per errors individuals jo em vull aportar dos, perquè quan el veia m'he empipat amb Matié perquè no ha fet bé la línia fora de joc.
Sí.
Però això vol dir que ha sortit desconcentrat. Matié no ha sortit bé, ha sortit desconcentrat.
I tant.
I després m'agradaria saber, perquè no ho sé, i si algú m'ho pot dir ho agrairé, perquè he fotut un bram quan ho he vist, el segon gol, el de l'empat, ens ve, sí, d'acord, de Busquets, que l'ha perdut, però prèviament ve d'una falta que ens piden a favor nostre, a l'extrem esquerre.
A Suárez.
Suárez a terra. Suárez de terra, tocant-se la cama, allò queixant-se, molt bé. I en lloc d'esperar que s'acabi de queixar, que s'acabi d'aixecar i que vagi fent els últims... Eren els minuts, ja faltaven 5 minuts per acabar,
Sí.
Algú, i no sé qui és, ha tret la falta amb el davanter centre a terra.
Si algú recorda vies de comunicació habituals,
Com podeu tirar la falta si és el moment d'acabar de rematar-ho, que Suárez està aquí fingint que li estan trencant la cama? Aguanta un minutet més, mossega't aquest minut. I algú, qui sigui, qui fos... ha tret la falta, i llavors la falta ha produït Busquets, han aprofitat Busquets, però quan han atacat els del Depor, faltava Matier també allà al davant.
Això és de no estar dins del partit.
Perquè, clar, exactament. Perquè no estava ben posat, no estava...
De no llegir-ho bé, no? De dir, no, ara parem, clar, que 2-1, que clar, això clar. No està... Perquè no estava decidit encara.
Llavors, és cert, el Barça s'ha desconnectat, ja portem dos partits desconnectant, i això comença a ser un problema. Perquè, en fi, si sí que dels errors en aprenem i creixem, no? Però és que fa 3 o 4 partits guanyàvem 0-4 al Bernabéu. I estàvem dient si era el millor Barça, millor que el de Guardiola, millor no sé què, que això mai s'havia jugat així, no sé què, tal. I de cop, home, podem millorar més, perquè d'empat en empat no aprenem i creixem més. Ara estarem per sortir ja d'aquesta galàxia, no?
Jo amb això estic bastant d'acord amb tu, que em poso una mica nerviós això de l'aprendre i del créixer. Que segurament tenen raó, eh? Però, clar, ja amb el segon empat consecutiu dius...
Formalment és correcte que ho diguin, però és obvi que s'han deixat anar.
És un eufemisme. Quan l'entrenador o algun jugador et diu això, és que hi ha bronca. És que hi ha bronca, home, que hi han fotut un... que tenen consciència de que han fotut una cagada i que d'aquí s'aprèn que per un altre partit, pel pròxim partit, això no t'ha de passar. És un eufemisme.
Ja.
Jo perquè... Tornaré a parlar una mica del Depor, perquè tinc ganes de dir més coses.
Sí, home, sí.
Però deixant molt clar que el Barça, per mi, ha començat jugant molt bé.
Sí?
Al principi ha començat jugant molt bé. 10
minuts, per això?
Va, 10 minuts, un quart, 20 minuts. I de mica en mica el Depor li ha anat menjant la moral perquè li tapava tots els espais. I si parlem del gol anul·lat al Depor, que més era ben anul·lat, bé, parlem del gol anul·lat al Barça, mal anul·lat.
El de Luis Suárez, sí, bé.
Vull dir, posem-ho tot a la balança. Sí. Ho dic perquè ara diré coses a favor del Depor, diguéssim, però per mi el partit era clar, tot i aquesta desconnexió...
O sigui, tu estàs amb Luis Enrique, que el marcador és injust.
Jo crec que sí. Crec que sí. Jo crec que el Barça ha fet mèrits suficients per guanyar el partit. Ara bé, per mi, què ha fet bé el Depor? Per mi aquest plantejament nou ha sorprès el Barça, no li ha deixat fer els gols que sol fer des de dins l'àrea, sobretot ha hagut de fer dos gols, un de falta i un d'aixut fora l'àrea, que això és mèrit del Barça, vull dir que no, li ha contrarrestat el seu fort. I per mi com ho ha fet? Vull dir, el Depor, a part d'aquest 4-3-1-2 que ha fet, l'1 sobre Sergio Busquets i els dos puntes sempre intentant dificultar la sortida de pilota, el Depor és que ha deixat lliures pràcticament per crear a Iniesta i a Messi. Han jugat amb molta llibertat. I el que ha fallat el Barça ha sigut en l'últim, o sigui, en la rematada. Per mi, jo tinc la sensació que el Depor ha fet una cosa intel·ligent, que és: tots els equips intenten pressionar el Barça, dificultar-li la passada, anar a pressionar el que té la pilota. El Depor ha estat molt pendent dels que havien de rebre la pilota. O sigui, quan ha deixat les bandes, no hi havia ningú que sortís del mig i se'n anés a la banda a cobrir, perquè això et crea un espai, llavors entra un mig i et fa el gol. S'han quedat sempre al mig i han estat més pendents de la destinació de la pilota que de l'origen. Això és una cosa diferent que no li havia vist cap altre equip fer, no? I després, respecte a la desconnexió, home, sí que es desconnecta el Barça, però és que l'empenya una mica desconnectar-se al Depor, també. Per mi no és tant una desconnexió de pèrdua d'atenció, de dir, ara ja podem afluixar una mica. El Depor s'estira i obliga el Barça, que li ha plantejat un partit molt complicat, li planteja un altre partit complicat perquè l'obliga a tornar-se a juntar, o sigui, a l'estirar-se al Depor s'ha estirat el Barça, i amb el descontrol aquell ha sortit guanyant el Depor. I el Barça no ha sabut, perquè li suposava un altre esforç suplementari, en aquest sentit sí que crec que ha fallat en això, de no veure's capaç de fer aquest esforç de tornar a juntar línies, tornar a posar el partit sota les seves condicions i controlar-lo més, no? En aquest sentit, sí que aquí sí que sóc més crític amb el Barça, però el que ha fet el Depor, diguéssim, ha sigut molt meritori, perquè ha negat els punts forts del Barça. El que passa és que el Barça en té tants que ha estat capaç de posar-se 2-0 amb gols no tan habituals en el Barça,
no,
en gols més circumstancials,
sí, dues accions aïllades,
que també els fa al llarg de la temporada, però avui és l'única manera que ha aconseguit per batre el Depor.
Ja que ha sortit dels primers 70 minuts, és a dir, abans del 2-0, amb què us quedeu?
Amb el 2-0. No, amb el 2-0, home, amb veure un gol de falta ben picada i un gol de fora l'àrea, d'aquests que dius, home, si no et venen a buscar, aprofita i xuta, que a vegades semblava que estigués vetat, no? I tenim bons xutadors i l'hem fet, i pensat, veus, ara que xuten, igual surten i es permeten finalment entrar, perquè al mig hi havia un tap. Sí, sí. Un tap impossible.
Sí, 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 és que...
No és que hagi fallat la rematada final, és que no arribava cap pilota en condicions a la rematada final. S'han fet un far d'ais i ois que gairebé no, però no hi havia manera. També és cert que xutant de fora l'àrea pot generar rebots o pilotes mortes que es poden aprofitar. Però no, si el partit anava bé. Si amb el 2-0 és més, confessaré, jo m'he relaxat. Com a espectador, clar, com a espectador també viu intensament els partits, i amb el 2-0 jo l'he vist guanyat.
Jo també, sí.
Sí, sí. I m'he com deixat anar, i m'ha espantat, perquè ens han avisat, amb el gol que els donen amb ells. Però com pot ser que hagi passat això, no? Que entraran al partit, i ja, no pot ser, no pot ser. I doncs veus que els que van entrant no acaben d'entrar bé, i que els que hi són no acaben de jugar bé, i després hi ha aquelles faltetes que no piten, però jo no, perquè hi ha aquelles targetes que no t'ensenyen, aquelles... No, aquelles coses que dius, com que vas guanyant no t'importen.
Sí, sí. Bé, allò que fan els àrbitres a la
sí, cara, sí, que no t'importen, que no passa res, que no passa res, i de cop veus que n'hi ha una dintre. Quan ja n'hi ha una dintre, jo puc entendre que és el factor València de dir, mira, n'han tingut una i l'han fotut a dintre perquè s'han espavilat. El que no pot ser amb el 2-1 és que no estiguis alertat, perquè vens de la setmana anterior que ja has patit per això. I amb el 2-1 hem seguit igual. Aleshores, no sé si són els canvis o els que hi eren, o si des de la banda no s'ha dit el que s'havia de dir, però amb el 2-1 hem seguit igual. I això sí que és un índex de preocupació.
No sé, Toni, si vols afegir alguna cosa més, si no introdueixo una altra...
Costa trobar moltes coses bones del partit d'avui, eh? Vull dir, em quedo amb els gols, si vols, em quedo amb que Messi està fet un passet més en la seva recuperació, sobretot amb la versió passadora, no amb la versió desequilibri, en absolut. Penso que aquí encara està molt justet i li falta bastant, no arriba justíssim al Mundial de Clubs per donar el seu nivell, però potser encara aconseguirem veure una mica del Messi que ens agrada, del Messi que desborda, del Messi que marca diferències, tot i que ell les marca de moltes maneres. Avui les ha marcat a peu parat, diguéssim, a pilota aturada, i ho ha fet meravellosament, i ha fet 3, 4, 5 passades a dins, que
en ella... La primera mitja hora, sobretot.
Sobretot, la primera mitja hora, 3, 4 passades seguides, que unes més verticals, unes més diagonals, però que totes han sigut situació de perill immediata. Això s'ha frenat, hi ha hagut un moment en què s'ha frenat, i llavors el gol, diguéssim, que ha sigut l'aportació, la gran aportació de Messi a partir d'avui. A partir d'aquí el ritme encara és molt baix, i el seu ritme encara és bastant baix, i el nivell de desequilibri també. Llavors, passet endavant de Messi, m'agrada. M'agrada que Rakitic s'emporti de tant en tant algun elogi per alguna cosa, perquè en fa moltes.
Aquesta l'hauria de provar més, estem d'acord.
És molt generós, sí, el que passa és que hi ha partits que es donen...
Que no el deixen.
Hi ha partits que es donen més i partits que es donen menys, i avui el Barça tenia difícil la combinació interior, perquè hi havia 7 jugadors acumulats en allà permanentment, però això també té un desavantatge, que és que aquests 7 jugadors han de bascular d'un cantó a l'altre, perquè el Barça ha provat molt el canvi de joc, o anar d'un cantó a l'altre, i aleshores et deixa una mica, com que estan molt juntes les dues línies, et deixa una mica d'espai per provar el xut. Iniesta ha tingut arribades en aquesta situació i no l'ha provat, o n'ha provat un, crec que la primera part, i Rakitic no n'havia provat cap fins aquest... No, perdó, n'havia provat un, sí, que havia topat amb la defensa, i després li ha vingut aquesta ocasió, que era clara. Però bueno, és un tio que fa molta feina al llarg d'un partit, que rep molt poc elogi, que té molt més talent del que demostra per la funció que desenvolupa al camp, i que m'agrada que també de tant en tant s'emporti alguna foto.
Ja que hi som, voleu afegir algun nom més? Si no, tinc aquí apuntat com se soluciona. Dic el tema aquest de la desconnexió, perquè si en matem tots plegats, i em sembla que sí, que hi ha un problema... plantejar-nos com se soluciona, però si abans voleu afegir encara algun nom propi...
Prou.
Doncs va, anem-hi. Això què? O sigui, simplement perquè t'ha passat dues vegades, n'has après el que diu Piqué i com que t'has fotut una patacada i no et tornarà a passar, o s'ha de treballar els entrenaments, o l'entrenador de clavar quatre crits, això què?
Tot suma, tot suma. Al final, jo crec que s'ha d'anar als tòpics. Quan diuen que l'elogi debilita, és veritat. I com que venim d'uns 4-0-4 i unes coses magnífiques, aquest equip s'ha convençut que era molt bo, i és cert que és molt bo, però per ser molt bo ha d'estar concentrat, i això ho ha oblidat. I a València va passar això, que va badar, hem dit que era un accident, hi ha gent que ha dit que era un accident, hi ha gent que ha dit que va badar. I avui s'ha confirmat que ha badat, amb el 2-0. Insisteixo, hi ha errors individuals? Sí, sí, sí. Que hi ha coses que no s'han fet bé, segur. que l'actitud potser feia falta més crits de la banda per intentar fer més concentració perquè el partit se n'anava, potser sí, però també és responsabilitat dels jugadors,
sí, mai tant.
Que són els que estan allà dintre i que són els que han de veure que això se'ls en va, i jugadors que tenen caràcter i són importants i també han tingut els seus errors personals. Mascherano, que és un líder,
sí, sí.
Avui no ha fet de líder, avui més aviat ha ajudat a la confusió, no? Per tant, mirem-ho com a equip, mirem-ho com a equip, més enllà dels errors individuals. Com a equip s'ha baixat la guàrdia i com a equip l'han de tornar a pujar. Perquè és que ara venen dos partits molt importants.
No, no, a Caixa o Faixa.
Si el que ha passat avui passa a la semifinal, no hi ha final, eh? I si el que ha passat avui, clar...
No, és que Luis Enrique ha insistit molt amb el tema de la semifinal, no sé si...
És que són tan
bons... Si pel 2-2 o per què, però avui la roda de premsa postpartit...
És que són molt bons, però hem de guanyar, i per guanyar són els tòpics, són 90 minuts. Per tant, qualsevol equipet ens pot fotre un gol i empatar-nos el partit. Per tant, si volem arribar a la final i guanyar-la, 90 minuts de partit.
Jo crec que el discurs que s'ha fet d'una autocrítica light, diguéssim, del vestidor, es pot fer o la fan perquè el context és el que és. Jo crec que amb els punts que s'han perdut, si només mires el Barça, amb els punts que ha perdut aquesta primera volta, podries tenir la Lliga mig perduda en altres temporades. Què passa? Que el context és que has perdut tots aquests punts i encara ets líder, encara que circumstancialment ara potser ho deixaràs de ser pel partit ajornat i això. Es pot fer en aquest sentit, però si es fa només tenint en compte el context, per mi malament, diguéssim. Jo crec que s'ha d'aïllar d'aquest context i l'equip té coses a millorar bàsicament relacionades amb el que deia en Pere, diguéssim, amb ser competitiu 90 minuts, amb ser competitiu com va ser contra el Madrid al Bernabéu, 90 minuts. Està guanyant la Roma per 3-0 i continuar sent competitiu amb ganes de fer-ne 3 més. Això, és que al final es resumeix amb això. Que l'equip té por de desgastar-se, això són coses que no ho sabem. Que si es vol estalviar un quart d'hora cada partit o 20 minuts enllestint-los abans, no ho sé, però en tot cas, si es tracta d'això, que facin més coixí. Si no es tracta d'això, diguéssim, d'aquí 4 dies ja hi haurà més gent per fer rotacions, però, diguéssim, el marge de que jo, tant el partit de València com el d'avui, destaco els mèrits del rival, perquè, bueno, em van semblar... Així com hi ha equips que quan el Barça els ha fet o que ja els hi fa 2 o 3 gols i dius, aquest equip tàcticament sí. No s'aguanta per enlloc.
Oh, i llancen la tovallola.
I a sobre llancen la tovallola. Diguéssim, hi ha equips que, bueno, que tenen, per mi, els dos últims rivals del Barça, doncs els he vist, bueno, dos equips circumstancialment a València, perquè tenen un entrenador circumstancial, no sé ara com anirà, però el Depor ja fa uns quants partits que és així, sí, un equip amb garanties, i a mi em sembla un entrenador molt interessant, Víctor Sánchez, que no ho hem comentat, que és un entrenador que pot fer carrera important, perquè bueno, està fent amb el Depor, el que està fent en aquests moments amb el Depor, amb la plantilla que té el Depor, té molt de mèrit, i avui concretament doncs penso que s'ha guanyat també que ens hi fixem, però el Barça, diguéssim, ha de fer aquesta autocrítica, ha de ser només l'avançala d'entendre algunes coses que no poden ser, i per mi Luis Enrique avui ha sigut una mica clar dient hem perdut pilotes absurdes,
pèrdues ridícules.
Ridícules, diguéssim, compte, vull dir.
Sí, sí. De fet, ha estat el més contundent.
El rival, per molt bé que jugui, per molt plantejament, per valent que sigui, els partits contra el Barça, un 99,9% depenen del que faci el Barça. I per tant, han d'estar per això.
Solució, Toni?
Jo crec que aquí hauríem, per analitzar una mica això, jo crec que s'ha d'entrar en el concepte de la voluntarietat o la involuntarietat. Jo crec que la voluntarietat no existeix.
Home.
Jo crec que els jugadors no decideixen en un moment, no, ara anem a passar l'últim quart d'hora sense fer... No, jo crec que no té res a veure amb això. És a dir, jo crec que el clic mental és un clic que es produeix perquè tu dius... Puf, val? Puf, bufes
i dius, vale, ja hem fotut el segon, això ja està, no sé què, i mentalment, comences...
No passarà com la setmana passada a València, perquè en portem dos... I no...
Mentalment comences a no accelerar, a no premer l'accelerador, pot ser per dosificar-te, pot ser perquè penses que ja n'hi ha prou amb el que deia, pot ser per el que sigui, però és una cosa molt interior, una cosa molt involuntària, una cosa molt automàtica, una cosa molt irreflexiva, I això passa i col·lectivament es nota. Llavors, aviam, jo no tinc cap dubte que aquest equip, el Barça, aquest Barça de Luis Enrique, aquest que ve del triplet, aquest que ve de guanyar també la Supercopa i que ara anirà al Mundial de Clubs, aquest equip, aquesta temporada, només pot fracassar per culpa d'ell. Només pot fracassar per dos raons, per dos motius. Si es trenca o si es cansa de guanyar. Són els dos motius que el poden fer fracassar. Uh-huh. Val? Perquè si et trenques, bueno, estàs debilitat, i si et canses de guanyar, deixes de ser tan competitiu com eres. I llavors, si baixa el teu nivell de competitivitat, sigui perquè no ets capaç d'aguantar-lo 90 minuts, sigui perquè no és capaç d'aguantar-lo 3 partits seguits, sigui perquè, pel que sigui, perquè els rivals et superen amb intensitat o el que sigui, sigui pel motiu que sigui, quan tu baixes la teva competitivitat, doncs, evidentment, la teva expectativa d'èxit i de triomfs i de títols també baixa. I és tan senzill com això, i la gestió que el Barça sigui capaç de fer d'aquesta emotivitat, d'aquesta intensitat, d'aquestes ganes de guanyar, d'aquest inconformisme, d'aquest anem-hi tot el rato i no parem, etcètera, etcètera, la gestió que tu facis d'això és la que marcarà el llistó de l'èxit en aquesta temporada. I jo crec, i vull dir-ho d'aquesta manera perquè sembla que sigui tot el discurs molt negatiu, però és que el que m'ha demostrat el Barça durant aquests primers 3 mesos sí, sí. Ha estat superpositiu. Sí, vosaltres recordeu com va guanyar el Barça contra l'Everkusen a casa?
Sí, home, i tant.
Amb una cinquena part, i que si m'escolta el Costa, que ja no perquè es lleva molt d'hora, amb una cinquena part del futbol que ha fet avui, que ell l'ha vist tan malament, i jo també l'he vist bastant fluixot, però és que aquell dia el Barça va jugar molt pitjor, va fer molt menys futbol, i va acabar el partit trencant totes les normes del que és el com volem jugar i què hem de fer. No sé, va ser per força, per coratge, per èpica i per tot el que tu vulguis, però per aquella intensitat mental i per aquella intensitat física que hi van posar fins al minut 90 i van aconseguir guanyar un partit que teníem, bueno, empatat o no sé
fins
si perdut.
Perdut. No,
fins
0 a 1.
Fins i tot sí, perdut. Sí. I era un partit de Champions, primer partit a casa, i dius, és important, no sé què. Dius, no, pues, escolta'm, aquella intensitat, avui no l'has vista? Pràcticament en cap moment del partit. Pràcticament en cap moment del partit. El ritme xino-xano, tran-tran, ja arribarà. I en els moments en què ja anaves 2-0, escolta'm, allò ha sigut un escàndol. Aleshores, clar, això jo crec que és involuntari. Jo crec que és perquè en aquests 3 mesos han acumulat un desgast mental important perquè havien de superar moltes situacions adverses, i això no és gratuït. Això no és gratuït. I quan es va acabar això, i quan van començar a arribar Messi, i quan va començar a arribar Iniesta, i quan van començar a remuntar els resultats, i quan es guanya el Bernabéu, em preguntes, bueno, aquest equip que ja està... Doncs sí, sí, però cuidado, què passarà a partir del mes de gener, què passarà a partir del mes de febrer, quin desgast, quin preu pagarem per tot això que ha passat fins ara, doncs això és el que estem intentant esbrinar. Uh-huh. No sé fins a quin punt distorsiona el Mundial de Clubs, no ho sé, sí, això ho sabran ells.
Clar, és el
potser sí que distorsiona, no sé fins a quin punt distorsiona haver guanyat 0-4 al Bernabéu i dir, buf, som els reis del mambo. Home, no sé fins a quin punt una cosa
no distorsiona,
és...
però segurament és molt important... És que jo estic d'acord amb la teoria del cansament mental, perquè ara mateix el Mundialet de Clubs és la fita màxima que queda. Després s'està venint del triplet, aquests 3 mesos que arrossegant hem arribat, superant la lesió del teu millor jugador, tenir un 0-4 al Bernabéu, estem arribant, i com que faltaven 2 setmanes fins a arribar a la fita última, que és el Mundialet del Club, jo crec que segurament hem baixat per això. Ja ho tenim. Amb 1-0, ja ho tenim. Amb el 2-0, ja ho tenim. I no és cert. Però respon a tot el desgast que s'ha fet anteriorment. Però compte, perquè ara, segurament, a Japó, jo crec que el Barça no fallarà, perquè és un objectiu, és una il·lusió, és un repte, és aconseguir el 5è títol lligat amb els anteriors. Però, i després? Perquè és que el Real Madrid va passar exactament el mateix. Que després de tenir una embranzida, l'any passat, aquestes alçades, ens faltaven pedres per amagar-nos a sota, perquè el Madrid estava imparable, estava impressionant aquell equip. S'ho va menjar tot, i un cop s'ho va menjar, ho va pair fatal. I ara estem... I el que em preocupa és la segona part, A mi aquests punts, esclar, que ens saben greu. Però segurament li puc trobar explicació. Dubto molt que fallem al Japó. Però, en fi, s'ha de jugar, s'ha de guanyar.
Després. Sí,
s'ha de passar. Però, i després? Uh-huh. Un cop tinguem aquest objectiu fet, quan... hàgim d'incorporar a Turan i a Luis Vidal, que no estan acostumats a jugar amb el primer equip encara, per molt que hagin entrenat junts, encara no han jugat. Com els encabim a tots?
Home, aquests mentalment estaran frescos. Vull
dir. No, bueno, és que aquesta és la gran base del Barça a partir d'ara, a partir de l'any nou, és que la incorporació d'aquests dos jugadors no només et donarà molta fam, moltes ganes de fer-ho bé, moltes ganes de guanyar, molta intensitat segurament, també et donarà competència, també et donarà una certa preocupació als intocables de que hi haurà partits que se'ls poden perdre, hi haurà possibilitat de fer rotacions, hi haurà possibilitat de... És a dir, hi ha moltes avantatges en la incorporació d'aquests dos jugadors i no sabem si seran tres, que aquesta és una altra.
Veurem.
Però, d'entrada, amb aquests dos ja hi ha moltes avantatges amb això. I per mi, l'esperança que dius tu, això s'arregla com s'arregla, bueno, això s'arregla parlant molt a dins del vestidor, evidentment, però també... Amb aquestes coses, és a dir, amb aquests dos jugadors nous que entren cada dia a les rotacions dels partits i que poden robar el posto de titular i que, bueno, que això és un al·licient més dins de la dinàmica del conjunt.
Jo estic bastant d'acord amb el tema de la tensió mental, que és difícil aguantar-la i que et desgasta molt tenir, però a veure, els altres equips també tenen els seus problemes i les seves dificultats i això. Per mi és...
No n'hi ha cap que vingui de guanyar un triplet i de passar tanta dificultat. De passar segurament tanta dificultat com han passat els mesos d'octubre i setembre, o octubre i novembre.
Cada equip té unes circumstàncies diferents. No, estic d'acord que existeix aquest cansament, no el nego, existeix, però a mi em preocupa les conseqüències futbolístiques que té això. O sigui, que si això ha de tenir conseqüències futbolístiques, pot passar el que ha passat avui i pot passar el de València. Per què? Perquè si aquest desgast mental el que et fa és oblidar-te de com jugues a futbol, que per mi és una mica el que ha passat els dos dies, d'estar junt, de tenir la pilota, d'amagar-la en el rival i de fer gol si el pots fer, són això, les conseqüències futbolístiques d'això, el que em preocupa. Perquè si no, vull dir, no necessiten un entrenador, necessiten un psicòleg només.
I el tenen, no?
Però a mi em preocupa això, perquè, per exemple, el Barça va superar les dificultats de tenir moltes baixes reaprenent a jugar com havia de jugar. I allò el va treure del pou de dir, hòstia, que són molt pocs, que no sé què. Surt d'aquell pou jugant a futbol, que va anar creixent fins a la cúspide del Bernabéu i de la Roma. Però el futbol el va treure d'aquell cansament mental, físic, de l'esforç, de tot. I per tant ara, vull dir, ha de recuperar la fortalesa mental també a través del futbol. Per tant, una cosa porta l'altra.
Però això és una miqueta, i perdona'm el símil, com quan puges una muntanya, que costa de pujar, no? Vas fent. El pitjor que pots fer és aturar-te. Mentre sigui un repte i no perdis el ritme, vas guanyant, vas pujant, fins i tot et canses menys si no t'atures. És millor no aturar-te físicament que aturar-te, perquè tornar a reemprendre costa molt. I la sensació és que la Barça ha anat fent aquesta dificultat, ha anat pujant, ha sobrat tots els esculls, totes les dificultats, i quan ja ha vist que estava arribant a dalt, s'ha deixat anar una mica, però en futbol et deixes anar una miqueta,
sí,
i t'empaten.
Sí, qualsevol.
I segurament tornar a tenir força perquè veu el cim i està a punt d'arribar i tornar a reprendre. Però l'error ha sigut aquest, ha sigut un error d'aturar-se un moment i de no tenir ningú a darrere que t'apreteix.
Però de les conseqüències futbolístiques que té això, perquè tu pots estar fotut mentalment, però si dius, nois, ajuntem-nos i ens queden 20 minuts per acabar de treure això endavant.
Ajuntem-nos, ho diria un equip mentalment fort.
Bueno, sí, bueno, però
això ha de ballar. Això...
Però clar, si no, què?
En fi, falten 2 minuts per la mitjanit, s'ha acabat el partit de l'Insular, la partida que teníem en xoc a primera, i ha marcat les Palmes al minut 47 de la segona part, i n'afegien 3, tampoc n'afegien gaires a l'Insular. Les Palmes 1, Betis 0, gol de William José, ha guanyat les Palmes. He de fer una pausa per la publicitat, i de seguida hem d'escoltar una conversa que ha mantingut en Roger Saperes amb aquest nano que avui debutava a primera i que no ho ha fet gens malament, Miguel Cardoso del Deport, i hem d'escoltar Piqué parlant no del seu amic, ha quedat clar, sinó del seu conegut, de fet del conocido, que ha dit ell, d'Arbeloa. Ara tornem.
RAC 1.
Sabies que el meu nou Seat Ibiza Connect porta un Samsung Galaxy A3 amb tecnologia Full Link, climatitzador automàtic i control de velocitat de creuer?
Ah, de l'equipament del teu cotxe sí que te'n recordes, però de baixar les escombraries no, oi?
És molt fàcil aprendre's l'equipament d'un cotxe quan és el nou Seat Ibiza Connect per 9.990 euros. Ara amb 4 anys de garantia i manteniment en tota la gamma.
A 8TV i Caldo Aneto ens agrada el Nadal i volem assaborir-lo amb tu. Envia'ns la teva foto més nadalenca i seràs protagonista dels aparadors de Nadal de 8TV. Connecta't a 8TV.cat i descobreix com. 8TV i Caldo Aneto us desitgem bones festes.
Aconsegueix amb l'avantguàrdia la col·lecció de llibres Superxefs a la cuina. Una aventura per cuinar i divertir-se en família aquest Nadal amb les receptes de la xef Ada Parellada. Emporta't les receptes de Nadal i hivern per només 9,95 amb una capseta de bombons Lindt de regal. Aquest cap de setmana amb l'avantguàrdia.
La Generalitat informa que hi ha conflictes familiars, socials o veïnals que poden tenir solució sense iniciar processos judicials, mitjançant la mediació. Es tracta d'un procés de resolució de conflictes que, amb l'ajut d'una persona mediadora que actua de manera confidencial, imparcial i neutral, procura trobar, a través del diàleg, solucions positives per a tots els implicats. A més, garanteix un major grau de compliment de l'acord perquè és conseqüència del treball i de la implicació de tots els afectats. Per a més informació, entra al web gencat.cat/mediació. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
RAC1 i CaixaBank presenten És Nadal al Món.
Un clàssic de cada any.
El 24 de desembre en directe des del Palau de la Música amb Jordi Basté. Tots els programes de RAC1 i Sense Sal. Som el sol que mai es fa. Víctor Miralles i Beat Busters. Els Catarres.
La vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big
Bang. I tots vosaltres. Sí, aquest any també farem Nadal.
Molt bé, molt bé.
El 24 de desembre, de 12:45 a 1, és Nadal al món. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu el Món a RAC 1.
Ja està, eh?
Tots som 1. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç i Vins i Caves Ferrer i Catassús.
Descobreix el nou Club Vanguardia, el club dels subscriptors de La Vanguardia per viure experiències úniques en gastronomia, oci, cultura i molt més. Si encara no ets subscriptor, uneix-t'hi ara per 9,90 al mes a clubvanguardia.com o al telèfon 933-481-482. Club Vanguardia, gaudeix l'experiència.
I si aquest Nadal el teu regal fos directe a la imaginació de qui el rep? Un regal que desperti emocions. Al Corte Inglés el tenim.
Música i pel·lícules inoblidables, divertits suggeriments de marxandatge...
Amb el 25% de regal fins aquest cap de setmana.
Per bescanviar noves compres en aquests mateixos departaments del 26 al 31 de desembre.
Al Corte Inglés ens agrada el Nadal.
Bona nit. En el sorteig del cupó cap de setmana de dissabte celebrat avui, el número premiat ha estat el...
52.778, 5, 2, 7, 7, 8, de la sèrie 2, 0, 0, 2.
Demà tens una nova oportunitat amb el cupó cap de setmana de diumenge. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
El nou Club Vanguardia, el club dels subscriptors de La Vanguardia per viure experiències úniques en gastronomia, oci, cultura i molt més. Si encara no ets subscriptor, uneix-t'hi ara per 9,90 al mes a clubvanguardia.com o al telèfon 933-481-482. Club Vanguardia, gaudeix l'experiència.
Kilian Jornet presenta Lang Tang, la nova pel·lícula de Summits of My Life. Un viatge al cor del Nepal.
Vine a l'estrena mundial de Lang Tang, dissabte 12 de desembre a 7:45 del vespre a l'Aribau Multicines.
Amb la presència de Kilian Jornet i de tot l'equip de Summits of My Life.
Els beneficis de l'acte es destinaran a la reconstrucció de 116 cases a la vall del Lang Tang.
Entrades ja disponibles a summitsofmylife.com, grupbalana.com i a les taquilles de l'Aribau Multicines.
Lang Tang, de Kilian Jornet.
RAC1 s'actualitza amb tu. Escolteu RAC1 quan, com i on vulgueu amb l'aplicació gratuïta per mòbils i tauletes de RAC1 en aplicació.
Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràsracu.
A RAC 1, tu diràs, amb Jaume Mollor.
Passen 4 minuts de la mitjanit, el tu diràs, a RAC 1, amb Pere Cullell, amb en Pep Riera, amb en Toni Brossa, parlant d'aquest empat a 2 del Depor al Camp Nou, aquest empat a 2 del Barça contra el Deportivo de la Coruña, precisament amb un jugador del Depor, avui debutava a primera divisió, havia jugat ja aquesta temporada a la Copa del Rei, de fet va jugar contra el Llagostera en aquesta última eliminatòria, la que resoldrà aquesta pròxima setmana. Miguel Cardoso debutava avui a primera divisió, entrat a la segona part, i home, la veritat és que ha estat una estrena que segurament mai oblidarà, perquè ha estat